Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 6 minuts, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat, aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 122, 18è de la quarta temporada del Nitrat, en què parlarem amb la colla del drac de Poblenou.
Naveta més ens parlarà quan arribi del llevant de taula, expressió que si esteu encuriosides en conèixer quina tradició amaga, no us podeu perdre la seva secció.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podeu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que ens vingui de gust al telèfon
93-675-1587 o 93-675-1588,
o bé per les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
Si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre del celler de llibres. Abans, però, si podem, farem un repàs de l'actualitat d'aquesta setmana.
Què és notícia?
Actualitat no n'hi ha, perquè bàsicament bastoners ahir van ballar... abans d'ahir van ballar a la manifestació que va muntar l'ANC aquí a la plaça d'Octavià. Aquestes dies van fer una calçotada. Alguna notícia més a destacar d'algun lloc?
Que jo sàpiga, si no m'equivoco, és l'11 de març, el dia que els bastoners reprenen la festivitat dels 25 anys que no es va poder celebrar per l'amenaça de pluja.
Doncs això serà el dia... Això serà a la part de l'agenda. Mentre tant, d'aquest cap de setmana no saps que hagi passat 3 mesos, no?
Jo, que tingui notícia, no.
Doncs ja està. Doncs tot això és el que hi ha a l'actualitat. Anem a les bèsties!
Quina bèstia!
Doncs ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una setmana més, una setmana també tranquil·leta, no?
Jo crec que sí.
Jo he treballat 50 hores, però...
Doncs mira, has fet les teves i les meves.
Exacte. Exacte. A veure, quina història ens porta? Quina bèstia entra avui a l'estudi?
Doncs mira, avui, i benvinguts de nou al Quina Bèstia, no parlo exactament d'una única bèstia, parlo d'una família de bèsties, perquè hi havia un drac que tenia moltes ganes de portar per aquí, perquè és un drac que jo li tinc molt, molt de pressi, que és el drac estarrufat de Poblenou.
Drac estarrufat, aquest l'he vist alguna vegada?
És possible, jo diria que aquí Sant Cugat ha vingut, i jo he coincidit en diverses trobades amb ells, i sempre és una bèstia que m'ha semblat molt simpàtica, és a dir, tota la forma que té, tota la imatgeria, inclús la pròpia festa que porta la colla, és d'aquelles bèsties que et queden a la ment, no? Veus dient, ai, mira, i tenia pendents parlar-ne. El que passa és que parlar de l'estarrufat és aquest. Ara penjarem alguna foto al Twitter i al Facebook.
Porteu un cuelga amb el Facebook i amb totes aquestes coses? Al·lucinant.
Bueno, ara mateix hi posarem solució. El que passa és que, clar, som dos i això mateix aquí a la ràdio és complicat. Però bé, parlar de l'estarrufat és difícil desvincular-lo de les altres bèsties que té aquesta colla, perquè és la colla del drac del Poblenou, però tenen una víbria, tenen un fènix.
Un fènix?
Sí.
Me'ns agraden els fènix.
Tenen, sí, a més tenen una festivitat que és molt xula, que després l'explicaré.
Sant Fènix?
No exactament.
Ui, és 31 d'agost.
Tenen l'estarrufadet i... bueno, el drac en si tenen un estendard, que també és com un drac que porten amb un pal penjat, i la veritat és que tot conjunt són com una família, llavors us els vaig presentant a poc i anirem veient, val? Doncs estan constituïts com una associació sense ànim de lucre, cosa que és bastant habitual a les colles de diables i les entitats de cultura popular, i poca broma perquè per ser una colla de portadors de drac tenen uns 200 socis.
Ah, has dit Poblesec, però són Poblenou, no?
He dit Poblesec, doncs m'he equivocat, perquè sí, són Poblenou.
Exacte.
Perdó. Si ho he fet, ha sigut error meu. Doncs això, perquè és una colla amb diverses bèsties, que és el que deia, no? Llavors, tenen diverses seccions. La secció de figures grans, que són els que porten encarregats de portar l'estarrufat, la víbria i el Fènix amb les comparses de Diablots, la secció de figures infantils, que són els que porten l'Estarrufadet, i llavors tenen constituïda, pròpiament dit, una secció d'activitats culturals i festives, que això em va fer molta gràcia. No són els que s'encarreguen de muntar els sopars, aquests són la Comissió de Fiestas y Festejos, que estarà a tota colla, sabem que en té un, encara que no sigui oficialment reconeguda.
Exacte.
I aquests s'encarreguen d'organitzar les diverses activitats internes o externes que du a terme la colla durant l'any, a fer ballar els capgrossos, que són en Jaume i la Mercè, però això, com que no són part del Quina Bèstia, els
marginarem. No t'entren.
I es fan càrrec de la Comissió de Festa Major del Passatget, que ja en parlarem.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, són una colla que es mou. A més, l'Estarrufat és un d'aquests dracs que pots anar veient habitualment en trobades de bèsties. Tenen la seva secció de música, que s'ocupa de posar l'acompanyament en musical a cercaviles, ballades, correfocs, el que fan, diguéssim, amb moltes altres colles, però ells tenen els grallers i tres grups de tibalers, que són la perco gran, la perco jove i la perco petita. Com ja he dit moltes vegades, originalitat amb els noms davant de tot. Des del 2010, la secció de la música també inclou el grup, i aquí ara en Jordi lamentarà no haver vingut avui, que es diu Les Mamelles de la Bíblia.
Ja està venint en Jordi avui.
Aquest és el nom del grup, que tenen cançons pròpies per animar encara més la festa. Les músiques amb les que banyen les diferents figures les han estat creades expressament per cadascuna d'elles. De fet, si entreu a la seva pàgina web, podeu, que és el dracdelpoblenou.net, si no m'equivoco, podeu veure les partitures d'aquestes melodies. I cada bèstia té la seva melodia.
Ostres.
I les tenen penjades.
Amb què toquen?
No hem pogut trobar els àudios. Tenen això, tenen un grup de grallers,
grallers.
Tenen un grup de percussió, i les mamelles, si busqueu per YouTube, trobareu algun d'aquests dels seus vídeos. Te'n recordes del Nitrat de la setmana passada, que barrejaves
sí.
Rock i...
Sí.
Doncs tenen un puntet.
Ah, entesos. Doncs ara buscarem, aviam si trobem alguna cosa d'aquesta gent.
De fet, parlarem també d'una de les lletres de les seves cançons més endavant.
Ah, sí, que tenen lletra i tot.
Sí, òbviament.
Mare...
Tenen un departament de comunicació que, com amb tota altra colla, no diria, bueno, són els encarregats de portar el Facebook, el Twitter, la pàgina web, el blog, el que sigui, però em va fer molta gràcia i vull destacar que editen setmanalment un butlletí electrònic d'informació interna, vale, dels que jo en el seu moment havia vist algun, que el nom em té enamorat, és el Batec del Drac.
Batec del Drac.
Sí, el Batec del Drac és el butlletí informatiu intern. Diables de Sant Cugat, aprenem-ne. Noms interns pels butlletins, noms xulos pels butlletins interns. I a banda d'això, editen una revista, quan bonament poden, que es diu La Barretina Escarlata. D'això en tinc constància, però no l'he llegida.
Aquesta gent tenen un currasso important, no?
Sí, jo vull destacar, o tinc ganes de parlar d'aquestes colles que es mouen i fan cosetes així xules, perquè, bueno, són idees que podem anar agafant també des d'aquí. I a banda d'això, òbviament, tenen la gent que s'encarrega de portar la pirotècnia, la logística de formació, els cursos CREA i demés... els de la roba i els de la construcció i reparació de taller de figures, que també en parlarem més endavant, perquè amb el tema de l'Estarrufadet també han tingut coses interessants.
Tenen Twitter?
Jo no l'he trobat.
És que, clar, tenen una secció de comunicació potent, però no tenen Twitter.
Jo no l'he trobat, no m'atreviré a dir que no en tinguin.
És estranyot.
M'estranyaria que no en tinguin.
Va, ara els ho busquem per Facebook, aviam què trobem.
Però a més, la pàgina web està prou xula.
Sí? Doncs segur que en tenen.
Llavors, què anàvem a dir? La construcció del drac...
Jo avui tallaré molt,
sí, no,
és que sento-se l'estudi no com d'allargar la cosa.
Però avisa'm i així no em vaig perdent. La construcció del drac, que com una colla de drac, òbviament, és l'origen de la mateixa, va ser cap a la tardor del 84, és a dir, sóc lleugerament uns mesos més joves que l'Estarrufat, i han construït tres versions de l'estandard. Un petit drac volador, que és el que us comentava abans, que porta com un pal, la Víbria, que és del 97, l'Estarrufadet, del 92, la Víbria, que és del 97, i el Fènix, que és del 2011. Els altres materials, com de les masses dels diablons, diablots i aquestes coses, també se n'ocupa l'agrupació aquesta que tenen del manteniment de les figures, i bàsicament les fan amb fustes, reparacions amb resina de polièster, modelats amb fang i guix, vull dir que... Són d'embrutar-se la... No, la colla del drac, que no és el mismo que la colla dels diables. Perdoneu, és que en Nacho està buscant la pàgina web i ha anat a parar els diables. Bé, les seves festivitats pròpies són els correfocs de maig i de festa major, i es mouen amb moltes coses de les entitats. De fet, si mireu els seus propers actes, veureu que la llista és pròpia, és bastant llarga. Participen també a les festes de la Mercè i de Santa Eulàlia. Són membres fundadors...
Fontaners.
Fontaners, sí, exacte. Són membres fundadors de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
Hombre.
I estan molt posats en la dinamització cultural del Poblenou. Vull dir, participen en moltes de les activitats, les festes de maig des del 91, estan molt posats, i des del 2012 recuperen la Festa Major del Passatget, creat per la Comissió de Festes d'aquest carreró, que és un carreró molt petit del Poblenou, i ells hi estan posats.
Per cert, no tenen Twitter, eh?
No, és oficial, ja.
Tenen un Facebook molt pepino, però no tenen Twitter.
Bueno, doncs...
No passa res.
Fem el link al Facebook i ja...
Sí, sí.
I els hi posem. No, teniu Twitter. Enhorabona, Comissió de Comunicació, però no teniu
Twitter. Nosaltres som tuiteros empadernits.
Sí, bueno, últimament també li hem fet un cas relatiu. Jo ho sento, però...
Hi ha 6 tuits del mes de febrer. No, del mes de gener. I hem fet 4 programes, eh? Té tela. Som...
El nostre excel·lentíssim director m'està renyant en directe.
No, t'estic renyant en directe, sí, m'estic sí, renyant claro, a mi, claro. I estem passant del tema.
Bueno, aquesta gent també s'han mogut per fora del territori català, vull dir, s'han mogut a Montpeller, a les trobades mediterrànies, es van moure amb una exposició de dracs i diables als Països Catalans, a la ciutat algeriana de Constantinople. Sí, sí. I han fet...
De Constantinople?
Sí.
Van viatjar al segle XV? O Constantina?
Constantina, perdó. Soc jo que últimament li he fet una lectura torçada.
Esbiaixada. No. Seria divertit, rotllo. No, anem a Constantinople. Segle XV, saps? De cop maguina el temps i anem a fer un correfoc allà al mig de la batalla entre turcs i bizantins.
Poca broma, que hi muntaríem un xau allà, eh?
Sí, sí, eh? Ens pagarien i tot. No, per fer por a l'enemic.
No tinc tan clar que ens paguessin, ja t'ho dic ara.
Que ens paguessin, sí. Ah, a cops de puny. Fora!
Sí, ja, puc.
Sí, sí, no, clar.
No, pregunto.
S'enfada, saps?
Vale, doncs sense més dilació us presento ara sí l'Estarrufat, el drac de Poblenou. És una construcció que es va dur a terme al magatzem de la família Uller Garcia, i hi ha una anècdota, que és que un cop acabat de fer el drac i preparat per sortir d'aquest magatzem, va resultar que el drac no passava per la porta. Van desmuntar la porta i fins i tot el marc de la mateixa, i malgrat fer tot això, el drac continuava sense passar. I no els hi va quedar més remei que tallar-lo amb diferents peces. Bé, no sé, que segueixen per lo de la batalla de Constantinople.
Sí, més o menys. Sí, o tindrem una altra batalla ara. El que no sé, si m'ha dit una cosa, no sé si és positiva o no. O si és molt negativa. Bé, és igual.
Jo no l'he sentit.
No, ja. És que el Pablo té el poder de la psicofonia. De cop entra al teu cap, et diu coses i et destrossa l'ànima. Bé, després ho arreglem. Digues, Marc.
Bé, doncs això, van haver de tallar-lo i fer-lo en cap, cos, cua i les faldilles, que eren les diferents peces que es van haver després de juntar amb cargols i donar-li recuperar la forma original. I així va ser com, en principi, el 93, va néixer el primer drac desmuntable. Val? És una petita qüestió de...
No, està bé.
Colles de diables que munteu dracs nous, si us plau, mesureu primer la porta del taller on l'esteu construint. El cost de la construcció no queda constància de si això inclou la reconstrucció o no. Es va cobrir amb la venda de bons d'ajut a amics i veïns, i va ser durant les festes del maig del 85, apadrinat pel Diables dels Besòs, que se li va posar nom i es va presentar en societat. A l'hora de construir el drac de Poblenou, van plantejar-li donar-li un caràcter industrial, que seria per ell amb el caràcter del barri en què el veia néixer.
Sí, és curiosa.
Sí, és un drac amb una figura poc definida, així com altres dracs que hem presentat tenen molt nivell de detall, aquest no en té tant.
És curiós.
Van voler que li donés una miqueta d'aspecte, segons defineixen ells, d'aspecte biònic. Jo l'he intentat buscar amb tot el carinyo després de llegir la descripció i continuo sense veure-li l'aspecte biònic. Jo sóc igual limitat, però jo no l'he vist. A mesura que es van anar concretant la figura, es van anar desestimant aquest tipus de propostes, val? I van agafar i li van acabar donant la imatge. El que passa és que tenien molt clar que no volien que fos un drac convencional. És per això que li van, el van construir en fibra de vidre i no en pasta de paper, i per això porta l'estarrufera al cim de la cresta.
Sí, què és una estarrufera? Porta una cosa rara al cap. És això, és com una mena de fregona que té muntada al del cap. No sé. Sí, sembla sí. com un ball de cintes.
Jo sempre havia pensat que era una espècie de cresta, però...
No, sembla que és com una... No sé, aviam què és una estarrufera, anem a buscar-ho. Ara que tinc el Google obert i estem així.
Mentrestant, hola Bet.
Hola Bet.
Hola.
De moment, un detall important, no hem citat que surti per Corpus.
Val, bé, doncs.
Com dèiem, va ser Perfecte. Construït entre l'any 84-85, presentat el 18 de maig, apadrinat per Diables de Besòs, té un pes de 60 quilos, entraríem en categoria tirant a pes o pluma. Després de lo de la rata hem començat a caracteritzar el pes de les bèsties.
Sí, ara ja ho tenim.
Una llargada de 3 metres amb 80, amplada de 2 metres i una altura de 3 metres. I amb el constructor és la colla pròpia amb disseny de Manel Uller.
He trobat que és estarrufar.
Digues.
O l'estarrufat. L'estarrufat és, sabeu, la puput, aquest ocell que té com un,
sí,
una petita cresta al de tot?
Sí.
Doncs això és estarrufar. Això és estarrufat. I estarrufar és el verb que diu que dreçar les coses, vol dir que té a veure amb les plomes, vol dir posar les plomes de certa manera.
Mm-hmm.
I quan la puput fa això, d'aixecar-se les plomes...
Sí.
Ara hauríeu de veure la cara del Nacho, sí, posant-se la mà al cap i fent el símbol aquí al damunt del...
En plan seriós, eh? Ho estic fent molt seriós i molt convençut del que estic fent.
Fa la puput seriosament.
Sí, sí,
sí. Fa puput i llavors aixeca les plomes que té al cap.
Mm-hmm. Pues mira... Gràcies per il·lustrar-nos,
sí,
perquè
sí,
això ha sigut una curiositat.
Informació és rapidesa.
Molt
és
bé.
Immediatesa.
Sí,
ràdio en directe.
Bé, Audisme. Doncs, com a últims detalls de la bèstia, direm que la porten dos bastaixos, 60 quilos, dos bastaixos, eh? Ja està, hem fet el comentari crític.
Poco peso, eh?
Té 4 punts de foc i va amb l'acompanyament musical de l'Estarrufada, que és composició de Susana Medialdea, que és una cançó de gralla feta a dos veus. A partir d'aquí, i parlant de l'estarrufat, parlem ja una miqueta de la família.
Sí, és perquè no són pocs, eh?
Hi ha la víbria del Poblenou.
Drac i víbria, tu.
Segons el que he pogut esbrinar, sí que es verifica l'afirmació que posen a la seva pàgina web de que és la primera víbria recuperada a la ciutat de Barcelona.
Ah.
Val? Va actuar per primera vegada a les festes de maig del 92, apadrinada per Teresa Ferrés, la licorera del Taulat, va fer molta gràcia, i pels gegants de Poblenou, en Bernat i la Maria. La construcció es va basar en el model que apareixia als gravats al boix de les auques de mitjans del segle XVIII, reproduïdes en diverses ocasions en les obres de Joan Amades, un antic referent en aquest programa.
Sí, aquest programa sortia cada setmana, Joan Amades. Fins l'any passat.
Sí, exacte.
L'havíem de recuperar en algun moment.
Secció de la Mercè.
Tot i que en cap moment pretenien fer-ne una reconstrucció exacta, o sigui, senzillament inspirar-se, val?
Uh-huh.
El disseny torna a ser propi i, bé, diguéssim que si busqueu la imatge, és una víbria amb una pitrera generosa.
Descomunal.
S'ajusta probablement millor a la definició de la Bet que la meva.
Descomunal, allò...
Vale? I això ha provocat unes certes anècdotes.
No.
I és que la víbria és un dels elements, és un dels dracs que és famós per fer les recollides de xumets.
Ah.
Val?
Com?
Sí, des de fa 20 anys, bueno, hi ha una anècdota que diu que un nen petit del Poblenou, quan estaven passava la revetlla de Sant Pere fora de Poblenou, concretament diuen que al Mas Nou, i que accidentalment es va deixar el xumet al damunt d'una prestatgeria, allò sota una gorra, val? I el xumet no el trobaven. Llavors el nen desesperat, assegut damunt d'un pedrís mirant els focs de festa major i sentint tot el soroll dels petards, doncs son pare, malgrat que havia trobat el xumet, li va voler prendre el pèl, no?, i dir-li, no, és que se l'ha endut la víbria, no?, perquè ell el necessitava, pensant que així el noi pues, s'oblidava del xumet.
Clar.
I ja passàvem aquest tràngol. El nen perfectament, diguéssim, va assumir que perfectament la víbria no li havia pres el xumet, i malgrat això no dubtava que la víbria pogués necessitar-lo, senzillament deia, no me l'ha fotut. Llavors, finalment, els seus pares, veient la tossuderia del fill, li van tornar el jumet, però van quedar que, quan no el necessités,
li donarien
a la Víbria.
Molt bé.
Llavors, des d'aquell dia, cada cop que passaven davant de Can Felipa, que és on vivia la Víbria en aquell moment, picaven a la porta i li deien: Víbria, no ploris, no t'amoïnis, que quan jo ja no el necessiti, te'l portaré. Aquest conte, que tant pot ser veritat com no ser-ho, les coses com
no
siguin...
Però no ho preguntarem.
No ho preguntarem. No, em va fer molta gràcia el fet del nen de... Sí, sí, igual el necessita, però a mi no em preneu el pèl.
El jumet és meu.
De moment me'l quedo jo.
El jumet de moment me'l quedo jo. Llavors, la gràcia està en que se li ofereixen els jumets a la Víbria i la Víbria fa un ball d'agraïment.
Ah, val? Caram.
I les mamelles de la Víbria, que és el grup musical que ha sortit de la secció de música d'aquesta colla, que ja n'hem parlat fa un moment, també té entre els seus repertoris la cançó de Lluïsa Vandellós, Entre els pits, que fa referència directa a aquest fet. La lletra, la tinc per aquí, diu: la mare... Vale. La mare creu que sóc petit, el pare diu que no pas tant, que m'he fet gran i que, per tant, com tants nens, podré llançar el meu xumet tan estimat. Però no ho vull fer, és el meu company, ell em consola quan tinc por, ell em tranquil·litza quan prenc mal, el porto dins del meu cor, ell està sempre al meu costat. Avui m'ha dit un amic meu que hi ha una Víbria al Poble Nou, que els guarda en un calaix amb molt d'amor, que hi ha molts nens petits com jo, que cada any li van donant i que ell els té ben amagats com un tresor.
Ai.
Sí.
És bonic. Que bonic,
és bonica.
És bonic.
Aquí ens ha faltat en Jordi per destripar-nos la lletra,
sí,
perquè la primera,
sí,
la primera, sí, meitat jo no m'imagino totes les cares que ell podia anar posant.
Sí, sí, sí.
Però bé, com a dades de la Víbria us diré que és més petitona i de tamany, però pesa més.
Ah.
Pesa 62 quilos i només la pot portar una persona amb 5 punts de foc, és a dir... Pesa més, és més petita, un vestaix més, 5 punts de foc, vull dir, gairebé millora l'estarrufat en tots els aspectes. Mm. Té la peça musical de La Dragonera, d'Eduard Miralles, i La Ballada dels Marrecs, que és el ball que balla quan li agraeixen, quan agraeix tota l'aportació dels xumets, que és d'Esther Álvarez. A partir d'aquí ja podem parlar de l'estarrufadet, que és de construcció amb participació activa i entusiasta, segons defineixen ells amb la seva pròpia pàgina web, de tots els nens que van formar nens i nenes que van formar part de la primera colla infantil del Drac entre els anys 96 i 97. És a dir, l'Estarrufadet és obra dels propis diablons.
Déu-n'hi-do. Bueno, diablons ja no deuen ser tant, però déu-n'hi-do.
Bueno, en aquell moment ho eren. Diu,
clar.
I això, al llarg dels anys, han mirat d'intentar mantenir-ho. És una versió reduïda infantil de l'Estarrufat, i són els nens i nenes de la colla els que es troben periòdicament per anar-lo rentant i fer-li les reparacions puntuals.
Boninos.
De pintura. Ja suposo que si s'emporta un meco important com un xoc amb la rata, doncs pot tenir les seves necessitats més imperioses de mans adultes, però en principi el manteniment el fan els nens.
Són els nens, no, està bé això.
I això crec que valia la pena reivindicar-ho.
Sí, sí, sí.
I per no allargar-nos molt més, perquè hi ha altres seccions en aquest programa, d'en Fènix, del Fènix, del Poble Nou, sí que parlarem. Bueno, tots sabeu el mite mil·lenari que hi ha des de l'antic Egipte, parla doncs de la càrrega simbòlica de l'ocell que mor i reneix.
Sí.
Doncs, des de les seves pròpies cendres, doncs, envoltats en aquesta referència, han intentat fer una bèstia des del 2011, si no recordo malament, i hi ha una festa en la que fan exactament això, he perdut la referència, això, cada any, des del dia del seu naixement, mor...
Va bé. Digues, Marc, mor.
Mor per tornar a fer la Renaixença, i llavors la colla del Drac el que fa és plorar la seva mort abans de la Renaixença en el que anomenen la cercavila de la foscor. Sí,
cercavila de la foscor.
Sí.
Oh, és xulo la bèstia aquesta.
La bèstia és molt xula, és una mica psicodèlica, les coses
sí,
com són,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir...
Sembla que té algun somni passat per...
LSD?
Estupefents?
No, exacte, per LSD. Però és maca.
Sí, sí, maca. No, jo l'he trobat molt maco. Està feta amb fibra de vidre i té, bueno, doncs, elements prou curiosos. La cercavila de foscor no he aconseguit esbrinar si li diuen així perquè tiren poca piro, però en qualsevol cas és una de les que tinc pendents d'anar a donar-li la visiteta.
Home, estaria bé, no?
Doncs és xula,
no?
Xula, eh?
No, tot totes les fosques, què vol dir que no cremes res?
Bueno,
és la curiositat, no?
Poca broma, jo he vist una cercavila sense, de diables sense cremar, i en tinc constància d'una altra que va ser bastant sonada a Sabadell.
També sense cremar?
Com bueno, això?
A Sabadell...
I com ho fa sense cremar? Perquè, clar...
A Sabadell hi va haver un moment en el que es van enfadar diverses colles de diables amb un seguit d'accions amb l'Ajuntament, ah, i el correfoc de Festa Major es van presentar, parlo de fa molts anys, però es van presentar allà, no van tirar ni una sola carretilla, sí, anaven repartint bengales entre el públic i les anaven encenent perquè el públic doncs, anés movent les bengales. Però el seu correfoc va ser circular pel recorregut sense cremar carretilles.
D'acord.
Hòstia, aquesta història m'interessa.
Òbviament això va provocar que hi hagués molt rebombori, que la gent preguntés què carai havia passat.
Evident,
i ja, penseu que Sabadell és una ciutat que, si no m'equivoco, ara mateix té 6 colles de diables.
Déu-n'hi-do.
És una ciutat amb tradició de foc.
Mm-hmm. Això és un d'examen, també. Terrassa també en té moltes.
Sí. Sí i no. Terrassa té la dels diables de Terrassa forts, llavors hi ha alguna colla embarriada d'estal, però no sé fins a quin punt. Això ho hauré d'investigar.
Hi havia els diables de Canaurell, els diables... Bueno, els diables de Terrassa. No tenien dues colles de Terrassa, tipus Nova i Vella...
Tipus... Ja.
Sí. Però això són, les de Terrassa, si no m'equivoco, són escissions.
Sí, no, això, sí. Escissions, que una són escissió de l'altra, els diables de Canaurell. Sí, aquests són els que coneixia jo, que molts eren de Minyons de Terrassa, també. Jo recordo la Festa Major de Terrassa, sobretot la nit que vaig, una nit que vaig ser allà, que no coincidia amb el Sant Pere Nostre, que hi havia moltes colles cremant. Recordo moltes, no sé, també unes 5 o així.
Però que n'hi hagin moltes no sempre vol dir, perquè aquí sent cobalt, per exemple, sempre cremen 3-4 colles.
Sí, però que eren totes de Terrassa. I que a més, només aquest dia només venen les de Terrassa.
Només fan correfoc els de lloc.
Clar, perquè fan l'esclat de Festa Major que fem nosaltres, però de les colles d'allà.
D'acord.
Que hi surten doncs els Minyons, també el ball. Tenen un ball de gitanetes, també, em penso que són per les de Festa Major. I els diables.
Prometo investigar-t'ho, perquè de la situació de diables de Terrassa no la conec tan a fons, jo en coneixia 2 colles, però prometo investigar-t'ho. Les de Sabadell sí, perquè m'he tirat 15 anys fent de diable per Sabadell, llavors em conec més aviat la...
Has anat a totes les colles o com?
No. Jo vaig estar només amb Forques de Can Déu i amb el Drac Antonat de Sabadell, però òbviament Sabadell, malgrat sigui ciutat, no és tan gran i t'acabes coneixent amb tothom. Sobretot perquè per Festa Major et trobes...
Clar.
Doncs, déu-n'hi-do la secció que ens has portat avui, Marc. Estudiable, totes les seccions que tenen aquesta colla, de nivell de bèsties i nivell de sectors dintre del sector d'animació aquest que tenen i el sector de comunicació, que els diables d'aquí Sant Cugat s'hauran d'aprendre, també. Mm. Hauran d'aprendre nota ni que sigui. Nosaltres, de moment, farem una petita pausa de publicitat, ens tornem a posar a puesto, i de seguida ens veiem. Fins ara!
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs l'única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat. Crompo una burra ciega, ullà, ullà. Crompo una burra ciega.
Ben tornats al Nitrat, ben tornada a Bet, una altra setmana més. Com estem avui?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Doncs què ens portes?
Doncs mira, avui us porto quelcom que ens havia quedat pendent.
Exacte.
Vam estar un dia parlant del tema del llevant de taula.
Que ens va quedar com per deures.
Que ens va quedar com per deures. I els he fet els deures.
Els has fet,
no?
Molt
jo bé. Jo faig els deures. O si més no ho intento. No sempre me'n recordo, de tot.
Bé, bé.
Perquè em sembla que juntament amb el llevant de taula hi havia una altra cosa i aquesta altra cosa no...
No la recordem.
No la recordem. Entesos. Però bé.
Haurem de revisar guió. Que els tenim tots guardats ara.
Doncs pot ser. Bé, parlem del llevant de taula. Perquè jo el vaig donar una definició. I de fet, m'agradaria tornar-ne a parlar ben bé, perquè no és ben bé això, no és ben bé el que és, ho vaig dir. A veure, tenim dues definicions pel que fa al, a nivell de diccionari, com si diguéssim. Tenim una definició que és folk, que ens diu que capta, que és una capta domiciliària acompanyada de música o no, que fan els obrers o majorals de la festa major, els comissionats d'una confraria o administració, etc. Bon punt, després de dinar. Tot aprofitant la reunió dels familiars de cada casa per recollir diners destinats a sufragar les despeses de la festa. En alguns llocs, la recapta ha estat substituïda actualment per un concert musical públic que conserva el nom, doncs que conserva el mateix nom, és a dir, llevant de taula. Es diu igual, doncs no ha canviat gaire. L'únic que ha canviat és que no vas a recollir diners i ja està.
Entes.
El concert es fa igual.
Ara, va, els concerts es fan igual,
sí.
I en comptes de fer el... Això ve a ser el vendre tiquets abans
de dinar. Exacte. En lloc de fer això, doncs no ho fas. S'ha deixat de fer i llavors només es fa el concert en si. Per altra banda, tenim una altra definició a nivell gastronòmic, que és molt curiosa, jo no ho havia sentit mai, que és un llevant de taula pot ser la fruita, els dolços o el que hom serveix al final d'un àpat. Això es diu el llevant de taula, perquè un cop et menges això, t'aixeques i te'n vas.
Exacte.
Doncs deu ser per això que es diu així. M'ha fet, ho he trobat molt, molt curiós perquè no ho havia sentit mai.
I això on es fa, ara?
El llevant de taula. En alguns llocs es fa. Per exemple, he trobat molt, molt curiós...
On es fa, on es feia, no sé.
On es fa. Aviam, es continua fent. Per exemple, al nord es fa... I el que es fa és el tema aquest de portar, bueno, de fer el concert, però sense que s'hagi recollit diners, sinó que es fa el concert igualment, o sigui que es fa el llevant de taula després de dinar, com si diguéssim. Uh-huh. En aquest cas, a Calders, és un lloc que encara ho fan, d'acord?
A Calders?
Sí.
D'on? Calders on és?
Espera't un moment, perquè ho ha de dir en algun lloc, però ara no ho veig. Doncs si tu ho busques mentre jo vaig xerrant, serà perfecte.
Som-hi.
Perquè pensava que ho tenia, però veig que no. Bé, és igual. No hi ha cap problema.
No, jo mentrestant vaig fent el pingüí, vosaltres aneu fent.
Ah, no, tu també ho pots buscar, Marc?
Al Bages.
Era primer, al Bages, veus? Em sonava que era per aquella zona, però no estava segura.
L'ordinador alternat, jo.
Sí, sí. Al Bages...
Però tu tens
bé,
un mòbil.
No és ben bé Bages, això.
Xarxes socials.
No és ben bé això?
No sé si és
on,
ben bé Bages.
On l'ubiques?
És el límit amb el Moianès.
Ah, vet aquí, veus? Molt.
Bueno, Wikipedia diu que està al Bages.
Moianès, comarca independent, pel Raymond havia de posar-ho.
Doncs bé, de fet, aquí, fa més de 100 anys, a les acaballes del segle XIX, Calders ja celebrava la seva festa major el segon cap de setmana del mes de setembre. I direu, i per què n'estàs parlant ara d'això? En parlo perquè parla del tema del llevant de taula.
Exacte.
Per això m'interessa. No, perquè hi aneu aquest cap de setmana a la festa.
Que no. Que podeu anar-hi.
Però que no, perquè no us trobareu.
Podeu anar-hi, però no hi haurà això.
No,
que podeu anar a Calders,
Però hi trobareu altres coses, segur. No sé el què, però coses n'hi hauran.
Exacte.
Doncs bé, de la lectura dels diferents programes d'actes que van des de l'any 1895, que dius, Déu-n'hi-do, al 1905, es pot observar com eren i es vivien aquelles festes. A primera impressió es pot veure que la festa major ja durava dos o tres dies, però amb un gran espai de temps entre els diferents actes que se celebraven, que consideraríem, que avui dia consideraríem que són poquets.
Tipus 3 en 3 dies.
Exacte, va. Tipus això. Però clar, estem parlant de 1895 i 1905, no estem parlant del 2012.
Un poble que té una població total. Això ho dic perquè és molt interessant.
Sí,
quan parlem de les pobles de geografia catalana, i per cert, sí, es confirma que està la comarca Moianès.
Moianès, sí.
I té 949 habitants.
Imagineu-vos, doncs, fa tants anys enrere, deurien ser molt menys. Bé, entre els actes majoritaris i més habituals, evidentment eren el què? Els oficis religiosos, perquè en aquella època era això. Oficis solemnes i misses i rosaris, eh? O sigui, rosaris també, eh?
Escolta,
que dius, Déu-n'hi-do.
Has dit que segurament fa molts anys eren menys.
Sí, no, eren més, no?
Eren més, eren
més.
El doble.
Ho veus? És que a vegades, clar, la gent, avui en dia... Clar, abans hi havia feina per tothom, es treballava al camp, es treballava, etcètera,
abans
etcètera,
es treballava al camp, ara no es treballa al camp.
Ara no es treballa al camp i, per tant, la gent que fa? Fuig d'aquests llocs.
Exacte, és bastant fort, eh? A
més, sí,
mira, entre el 1900...
Jo et parlava de 1895 i 1905.
Doncs agafem la mitjana d'aquell any, eren 1600, entre 1600 i 1700 persones.
I ara en són 900.
En són 900, eh?
Imagina.
Bueno, han recuperat perquè van arribar a tenir un mínim de població després del... O sigui, el 1980, que era de 470 persones.
Només? Imagina't. Imagina't. Doncs bé, com deia, no? Lo habitual en aquella època...
Dades interessants, eh? Periodisme, estem periodisme avui de manera espectacular.
Oficis solemnes, misses i rosaris, d'acord? Així com cercaviles amb les autoritats locals, que era el que es feia en aquella època, no es feia gaire cosa més, eh?
Exacte.
No hi havia cap activitat específica per la mainada, que dius?
Corpus.
I tampoc cap competició esportiva. Únicament els balls eren l'esdeveniment més popular. Imagineu-vos, eh? Res de partits de futbol, res de coses pels nens, no. Els balls era el que era més popular. De la informació que tenim, no, que, o que s'ha pogut extreure d'aquests programes d'actes, es poden destacar també dos esdeveniments actualment desapareguts. Per una banda, es tracta del llevant de taula, val? I per l'altra, del ball de cuques. El llevant de taula, tal i com esmenta Joan Amades, torna a sortir avui el senyor Amades, te n'adones?
Estava a tot arreu aquest senyor.
Sí, sí, sí.
No s'hi veia, però estava a tot arreu.
Consistia, segons Joan Amades, el llevant de taula consistia, a l'hora de dinar, les pavordesses, o pobilles vestides amb llurs millors gales, anaven a seguir tota la població de casa en casa. Portaven una bacina d'argent amb una imatge de la Verge o del Sant Patró. Entraven al menjador de les cases que visitaven i posaven la bacina enmig de la taula. Tots els comensals se sentien obligats a tirar-hi una moneda. O sigui, si no la tiraves quedaves molt malament. Aquest és un arcaic sistema de finançament de les festes que amb els anys va passar-se a fer públicament a la plaça abans de dinar. I no casa per casa, o sigui que el que es feia, en lloc d'anar casa per casa, és que quan es feia el dinar a la plaça, doncs es passava igualment a recollir els diners. En els programes que van fins l'any 1904 encara s'esmenta la realització d'aquest acte que anirà desapareixent en els anys posteriors. O sigui, fins al 1904
segur
encara anaven per casa a recollir amb la bacina aquesta i que la gent tirés. O sigui, tu estaves dinant a casa, posaven allà al mig i no tenies més remei que tirar una moneda, perquè si no...
Clar.
Eres un garrepa.
També la gent que deixava entrar tothom.
És que era diferent,
perquè,
evidentment.
Perquè, clar, tu piques a la porta i dius, a veure, potser no hi som.
Ja.
Faig una recreació molt senzilla, en plan... Espera, que sona. Com es deien?
Les pavordesses.
Som les pavordesses!
Ningú parla. No hi havia ningú, eh?
Clar, tothom borratxo dintinant, tothom girant, en plan... Oh, espera, que no diguem res, que no passi res, que no d'allò... I de cop...
La teva...
Les pavordesses! Que no hi som. I clar, així et pots estalviar qualsevol merder.
No, Nacho. Jo crec que això no passava d'aquesta manera.
No? Vaja.
No. Les pavordesses trucaven a la porta. No. Ja ni trucaven a la porta. Ja obrien la porta directament.
Sí.
Perquè la porta ja no era tancada. En no. Aquella època les portes... Vull dir que era molt normal tenir la porta oberta.
Anava a dir, jo no sé per què.
I...
Però jo al poble, el habitual és que la gent entra fins a la cuina...
Ho veus?
I no
hi ha de tancat, eh?
No.
Clar, són pobles. Per tant,
de fet,
la gent entra fins allà on faci falta.
Si està tancat, s'ofenen.
Exacte.
Estàs amagant alguna
cosa. És això, no? Doncs als pobles és tot obert. Si tu volies gaudir de la festa major, o pagues, o l'any que ve no tindràs festa major, tu mateix. Poques coses que es feien als pobles d'aquella època, no, com perquè a sobre no duquessis diners per mantenir-ho. Doncs jo crec que no es trobaven amb la situació de que ningú els hi posés allà torralets, eh? Jo crec que la gent pagava i en tenien, perquè si no l'any que ve es quedaven sense res. Bé, com dèiem, no? L'any 1904 encara és l'última esment que tenim d'aquesta manera de fer, però després va anar desapareixent i ja no es va tornar, en principi ja no s'ha fet més. Això és pel que fa al llevant de taula. Pel que fa al ball de coques, s'esmenta la seva celebració en els programes de 1895 i 1896, desapareixent en els posteriors, o sigui, després ja s'ha acabat. Es tractava d'una ballada popular que es feia amb tonada de jota. També ho he lligat, perquè com que parlàvem de jotes aquests dies, doncs m'ha servit. A la sortida d'ofici, o al capvespre, a la llum de les talleres o de les graelles, però sempre a la plaça, el ball de coques es coneix. Això és on es feia. O sigui, sortint d'ofici al capvespre, a la llum de les talleres o de les graelles, depenia, a la plaça. Val? El ball de coques es coneix amb aquest nom perquè el ballador obsequia la parella amb una coca que pot haver estat comprada o aconseguida en una subhasta, que deurien fer a la tarda, suposem. En tot cas, es tracta d'una fórmula que combina galanteig i prestigi social per al ballador que adquireix la coca i per la balladora que la rep. Quan les coques són encantades o subhastades abans de cada dansada, o sigui, abans de ballar se subhasten les coques, el fet d'adquirir-la dona dret a començar el ball amb la parella que tu tries.
Tipus mercat, no? Veig això una mica o què?
O sigui, si a tu t'agrada una noia del poble i la vols no, conquerir d'alguna manera, ves-li oferir la cuca, aviam què passa, eh? No vol dir que això funcioni, però segurament en aquella època es deuria fer així. Perquè, clar, estem parlant de 1895. Doncs jo crec que la manera més fàcil era d'anar-la a conquistar amb una coca, no ho sé, dic jo.
En sèrio, la millor manera d'anar a lligar és anar repartint coca?
1895.
1895, Marc.
Sí, sí, vale.
No ho sé. Tu què faries?
Fins fa no massa, la gent lligava a missa, imagina't.
Per tant?
Ja, ja.
Jo veig que és bastant rocambolesc en aquest sentit per aquella època.
Sí.
Fins i tot et diria que atrevit.
Sí, perquè has de tenir, o sigui, has de ser agosarat, per anar-te'n amb la coca a la mà a buscar la noia que tu vols, perquè se n'entera tot el poble, llavors,
I fins fa 30 anys, aquí la gent de Rubí i els de Sant Cugat es barallaven les nòvies pel ball de gitanes, imagina't. Així està la cosa.
Imagina't. A veure, evidentment, per qualsevol noia, era un honor sortir del ball de plaça carregada de coques, no una, no, sinó més d'una, d'acord? Per tant, volia dir que eres la millor de totes.
En aquella època també li haguessin dit la fresca.
Segurament, deu ser la fresca. A veure, no cal dir que el resultat econòmic del ball de coques era assegurat, perquè com que es feia la subhasta abans de les coques, doncs clar, tots els nois intentaven allò poder comprar una coca per poder oferir la seva xicota. La subhasta o venda de les coques fou una font d'ingressos cabdal per als organitzadors de les festes. Resumint, un programa normal o habitual de festa major en els últims anys del segle XIX podia tenir els següents actes espaiats en dos o tres dies. Al matí, repic general... Un moment, que està en castellà, més
no,
o
no,
més, això,
no, fem-ho en rotllo versió original, subtitulada. Rotllo versió,
vale. Repique general de campanes anunciando la proximidad de la fiesta. A continuació, cercavila, con acompañamiento del magnífico ayuntamiento hasta la iglesia parroquial, donde presidirá el solemne oficio y donde acompañará la referida orquesta.
M'encanta com sonen aquestes frases.
A la sortida de l'ofici del primer dia, llevant de taula, a les 4 de la tarda, Rosario cantado acompañado por la referida orquestra, o sigui, la d'abans, volem dir, suposo, no?
Una altra vegada.
A les 5 de la tarda començava el ball de tarda, després de sopar a les 10 de la nit es solia fer un nou cercavila, aquesta vegada sense les autoritats municipals, que ja en tenien prou, possiblement, que acabava amb un sarau, serenata i baile de noche. Que vés a saber què vol dir això,
Un ball de nit amb orquestra.
Amb sarau i serenata,
vinga. Sí, sarau.
Bueno, l'endemà es feia, si fa no fa...
Drogues
al qual. Sí, el 1895.
Una ràbia que flipes.
És això. L'endemà... L'endemà es feia, si fa no fa el mateix. És a dir, no es canviava gaire. Se verificaran, con poca diferència, les mismes funcions que el dia anterior, així religioses com profanes. O sigui, es fan exactament el mateix que s'ha fet el dia abans.
Exacte.
No canviem res. Tot el que hem anat dient. Amb la diferència que l'ofici del segon dia estava dedicat als difunts d'aquell any i que a la sortida del mateix es ballava el ball de les coques. L'any 1904 s'incorpora en el programa d'actes una tronada i salva de morteros.
Salva de morters?
Sí.
Això m'interessa.
Això es va incorporar l'any 1904.
És tipus... Pot ser que sigui entre bocaires?
Possiblement. Com que està en castellà, no? Tronada i salva de morteros. És possible que sigui.
Perquè,
això.
Clar, seria...
Dubto que fotin morters al mig del poble.
Home, però... no crec que ho facin, no?
Va, a veure... Igual que abans, 1895.
No, estem, aquí estem en 1904.
Ah, 1904.
Hem avançat una miqueta més.
Independentment, fotre un morter enmig de la població civil em sembla una mica heavy.
A mi també, però bé.
A Barcelona això ho feien cada 50 anys. Ja. No, no seria estrany.
Bueno, impossible.
Però tampoc ho feien amb motius festius.
Ja.
Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí, va.
Per una part sí.
Una part sí, però d'altra part no. I fins i tot, l'any 1904 van incorporar excursiones a les distintes fuentes de les immediaciones.
Rumiatges, tot
exacte,
això.
Sí, passejadetes cap a les, aplecs a les fonts. Potser precedents arcaics de l'actual Castelldefels i també la caminada popular, exacte, no?, que es fa. Vull dir, los morteros i les excursiones a les fuentes,
no,
seria
clar,
una mica el Castelldefels, no?, i la caminada popular, podríem dir, d'aquella època. Vet aquí.
Sí. Bueno, com... això de les però caminades populars...
Com a Castelldefels, un morter igual sí, eh?
No
sí,
sé, però potser pot donar indicis, no? No?
Sí, sí, de fet,
potser va començar així.
Morters.
Per això... Doncs ara, possiblement hauria començar així i al final es hauria acabar convertint en el Castillo de Fuegos.
Un dia crec que serenament i sense gaire estirabots podríem parlar del tema caminades populars.
Sí, perquè és curiós això.
Què, per què i fins quan?
Això no ens ho estaràs plantejant perquè puguem parlar més a fons de la caminada dels castellers, oi?
No, exacte. Jo, i és una cosa que es va dedicar totalment pels nens i que no forma part d'un programa de festa major.
Bueno, bueno.
Entenc, però per què i fins quan? Jo crec, em faig de Jordi, em poso un moment al lloc del Jordi i dic...
Molt bé.
Caminades per què populars. Hi fins
quan? Mm-hmm.
No ho sé. Me'n falta estudi d'aquests temes.
D'acord.
Doncs...
jo ja he acabat per avui, eh? Per avui ja està.
Una mica decebut, no amb la secció que has portat, que m'encanta.
Ah.
La història és molt concreta i està molt ben parida, però amb el significat real del llevant de taula...
Significat real de llevant de taula.
Creia que era una cosa que es podria com tornar a fer i
no,
tal, i no. Veig
no,
que no.
No. Bé, no. Aviam.
Es pot tornar a fer, però no té gaire sentit.
Però ja no, no, exacte, ja no és el mateix. O sigui, ja no és el sentit aquell d'anar a buscar, no?, casa per casa, els, no?, els diners per finançar la teva festa major. Avui,
exacte,
en dia d'això se n'encarrega l'Ajuntament. I per tant no cal. Amb els diners de tots plegats.
Exacte.
Per tant,
ja els ha recaptat abans.
El llevant de taula ja l'hem fet i de sobres. Per tant, ja està.
Ens arriba més o menys al juny, es paga amb...
Exacte, és això. Vet aquí. Doncs ja estem.
Déu-n'hi-do.
Jo ja estic avui.
Doncs, Bet, moltíssimes gràcies.
De res,
doncs, ja arribem cap al final del programa, així que és l'hora de saber què es fa aquesta setmana i la següent per part de les nostres estimadíssimes entitats. Anem a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs en aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat fan arreu del país, com que avui segueixen estant gitanes, però alerta que no és les 10, sinó és les 9 i mitja, al Pla Ferreres.
Doncs ja ho sabeu, recordeu que és Pla Ferreres, eh? I 9:15, 9 i
exacte,
mitja. I les noies, sobretot, no podeu fallar, eh?
Exacte.
Perquè ha canviat el ball per les noies i, per tant, cal que us l'aprengueu ben bé.
I els nois també alerta perquè haurien de començar a venir per si de cas no se'n recorden del ball, perquè després tots són plors i corredisses.
Més aviat corredisses que no pas plors, jo diria.
I aquest cap de setmana, primera sortida dels gegants.
Els gegants de Sant Cugat faran la seva primera sortida de l'any a Navarcles aquest diumenge 12 de febrer.
I aneu-vos guardant coses perquè hi ha l'assemblea ordinària de la coordinadora.
Sí, la data és el 19 de febrer perquè la coordinadora d'entremesos celebrarà la seva assemblea anual amb la intenció de renovar els càrrecs i planificar el nou any.
I la resta d'entitats que trobareu com sempre a la pàgina web tradicionalsantcugat.cat fan una tura... han tornat ja totes del Nadal.
Sí.
I bàsicament el que ja us hem dit sempre... que, bueno, això, la pàgina web tradicionalsantcugat.cat. Hauria de canviar el guió una altra vegada perquè és que tinc coses apuntades de fa massa dies. Així que anem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi destripant personatges mítics al joc de comptes.
envieu el que envieu, quedarà sense cap, potes ni mans, i a sobre no us caurà bé.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Us recordem que tindreu opció de guanyar un llibre bestial cortesia del Celler dels Llibres.
També ho podreu fer a través del facebook.com/radionitrat, pel Twitter @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger, a plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Això de la plana hospital mola. Som-hi!
I arribem al final del 18è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible a Navet Porqueres, en Marc Travé, en Jordi avui des de casa i en Pablo a les vies de so, com sempre. I jo mateix, Nacho, a equivocar-se els guions i tot el que faci falta. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, a les 8 del vespre, amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Adeu!
Bona setmana.